Avui a Islàndia, cartes d'amor a adolescents. Tenim l'estudi ple d'adolescents, la Júlia, que té 13 anys, que és de Granollers, la Georgina, que en té 16, que és de Badalona, la Merawi, que en té 16, també, que és de Barcelona, i el Marc, també 16 anys, de Granollers, que jo no sé, Marc, a veure, aquesta resposta que et donava l'Helena Crespi, la psicòloga i sexòloga, que deia que, a pesar de que tu fossis homosexual, et podies fixar perfectament amb els pits de les noies. T'ha deixat tranquil la resposta o no?
No gaire. No.
També podem dir que té una parafília i tot i ser homosexual doncs se sent atret especialment pels pits femenins.
No sé, no és que... No sé, no sento res, saps? És molt estrany.
I senzillament et quedes com empanat mirant-te'ls.
Sí.
Doncs...
Sí,
però, no... Clar, és que sobresurten.
Escolta'm, Marc, tu com els hi vas dir als teus pares que eres homosexual?
No vaig ser jo qui els hi digués, sinó van ser ells que em van preguntar, perquè bueno, vaig tenir uns problemes a l'institut i clar, ells van voler saber a veure si passava alguna cosa. I llavors,
problemes doncs, derivats de la teva orientació sexual?
Bueno, això sempre hi ha algú que parla, sempre hi ha algú que diu coses que no toquen o que no són del seu... No sé, que no ho haurien de dir, no? Potser.
Per exemple?
No, doncs, no simplement comentar, ostres, en Marc és gay, ui, en Marc no sé què, i clar, això, vulguis o no, al final acaba arribant als pares, d'una manera o una altra, i clar, va haver un moment que els meus pares no van aguantar més, perquè era molt incòmode, no? Tenia els altres pares preguntant, oi, els teus fills, i... Saps?
Sí, llavors van ser ells que t'ho van preguntar, diguem,
no? No, però bé, sí, m'ho van preguntar ells, però va estar bé.
I t'havies quedat tranquil després, no? Que, diguem, poder-ho
sí,
parlar, això, a casa...
Sí, em vaig quedar molt la veritat. Va ser com... Ja no he d'amagar res.
Mm-hmm.
No?
I ara millor l'institut?
Sí, bueno, vaig venir fins a Granollers, abans vivia a Girona, i, uh-huh. I des que vaig canviar em sento molt millor, la veritat. Ho sento per la gent de Girona, però...
Però els de Granollers no. Són millor.
Oh! Escolta'm, has tingut parella?
Bueno, crec que ho he dit abans, les relacions que he tingut no les considero gaire relacions, sinó, no sé, no acaben de...
Mm-hmm. T'agradaria tenir-ne? Perquè em sembla que ets tu que has dit que l'amor era una llegenda,
sí,
no?
Sí, per mi és una llegenda l'amor. Jo crec que és algo que només uns quants saben realment el que és, no? L'han descobert de veritat. I jo crec que de moment no sé el que és. De moment no me l'he trobat i quan vingui vindrà. I si no, doncs mira... No sé, passarem l'estona.
La Júlia, que és de Granollers, que deia els de Granollers millor, que té 13 anys, pots repetir la consulta que li feies a l'Helena Crespi?
Li preguntava com tindre una conversa amb mi mare o amb alguna persona de la meva família sobre, bueno, de temàtica sexual i sentir-nos còmodes, com començar-la, com dirigir-la.
Fins ara no hi ha sigut, entenc?
No, home, no. Si no, no estaria preguntant.
La resposta segurament hi ha una part que no t'agradarà gaire, uh-huh. I és que comoditat total parlant d'aquest tema és impossible. Perquè forma part de la nostra intimitat, per tant, tant tu com el familiar que escollis per parlar-ne estareu incòmodes per si es trepitgen esferes que no es volen trepitjar. Però jo sempre recomano parlar-ne amb el màxim de naturalitat i, de uh-huh. fet, crec que la sexualitat forma part de la nostra vida, ho portem incorporat en el cos, en el cervell, i parlar-ne amb tota la naturalitat del món és el més important. I si en algun moment us sentiu incòmodes, teniu vergonya, doncs comentar-nos-ho, perquè quan ens posem vermells, ens posem vermells i se'ns nota. Per tant, no passa res, ho podem dir.
A veure, deixem-ho preguntar també a la Merawi. Tu has parlat de sexe amb els teus pares, Merawi?
Ui, no. Amb les meves germanes. Amb una de la meva germana més gran, amb ella sí que he parlat una mica, i, bueno, amb el meu pare, no. O sigui, no, i amb la meva mare, doncs, tinc una relació una mica rara amb la meva mare, així que no parlem d'això.
O sigui, fins ara no hi ha sigut aquesta conversa,
no.
I tu?
Jo sí que he parlat amb ma mare d'aquests temes, però perquè m'ho va preguntar i aleshores, doncs...
Et va preguntar què? Com es pregunta això? Perquè, clar, també un altre dia hauríem de fer el consultori de pares.
Perdona,
els pares van igual de perduts que vosaltres, eh?
No, va ser graciós perquè jo estava estudiant i em va tancar l'habitació i em va dir, bueno, tu què? Ja has tingut relacions? I jo, bueno, sí. I clar, i aleshores em va començar a preguntar i jo li anava explicant i, bueno, i també amb ma mare ens portem molt bé i no hi havia problema.
Li vas explicar la veritat?
Sí.
Tota?
toco. No, a veure, li vaig explicar pues, tot el que necessitava que ella...
Sense detalls.
Sense detalls, clar.
No, intimitat és important, eh?
Clar, és el que anava a fer. Jo la consulta que anava a fer a Helena Crespi és precisament aquesta, no? De dir, s'ha d'explicar tot? Fins on s'ha d'explicar, fins on no?
Vull dir que vaig contestar les seves preguntes i ja està, no vaig entrar en detalls.
Clar, és molt important guardar-te una part de la teva intimitat, perquè és que, si no, la sexualitat forma part de la nostra esfera íntima. Per tant, entenc que els pares tenen curiositat, volen saber, també perquè volen ajudar, perquè estan preocupats, perquè els hi costa assimilar que els fills es fan grans i poden tenir sexualitat compartida. I és normal que preguntin, i és fantàstic que preguntin amb aquesta naturalitat i que tu puguis explicar-li a la teva mare, sí, doncs jo he tingut relacions sexuals, però... els detalls que tu, com a mare o com a dona, no voldries explicar als teus fills, no els hi preguntis als teus fills perquè tampoc te'ls van explicar tu.
Clar, és curiós perquè van passant les generacions i la queixa continua sent la mateixa, és que jo això no n'he pogut parlar mai amb els meus pares. I llavors tens fills i tampoc en parles amb els fills.
Sí, sí que potser ara està començant a canviar i els pares estan començant a entendre que ells són uns agents molt importants en la vida sexual dels seus fills i en l'educació afectiva i sexual. Però d'aquí a preguntar què fas, amb qui ho fas, quantes vegades ho fas i quina posició utilitzes,
No cal.
Tot això en parlem per un llibre que es diu Cartes d'amor, un llibre que ha impulsat adolescents.cat. El responsable que hi ha al darrere és el Roger Carandell. Roger, bona tarda.
Bona tarda.
Déu-n'hi-do, eh? Déu-n'hi-do.
No, és molt profund tot, eh? Vull dir, aquest llibre sembla que no. Està escrit per adolescents i tal, però és més profund que a vegades el que puguem dir als adults. Ho tenim més clar, jo veig. Sí. Com més grans ens fem, potser menys clar tenim, que és l'amor i tot plegat.
Què és aquest llibre?
Home, aquest llibre neix perquè adolescents.cat ho vam crear ja fa uns quants anys i ens vam adonar que, mica en mica... es parla de les noves tecnologies, de WhatsApp, els adolescents estan tot el dia al WhatsApp, i vam començar a rebre, sorprenentment, cartes, que és com una cosa que es veu com antiga. Vosaltres no envieu cartes, no?, els vostres amics, ni postals, ni res, quan aneu a l'estiu.
No.
Però crec que tenien la necessitat d'escriure cartes explicant el que sentien i volien que les publiquéssim. I en arribem moltes, moltes. I no les podem publicar totes encara que ens dieu «Ei, vaig enviar una carta, perquè no l'heu publicat?». I llavors, a partir d'aquí, amb la Galera vam decidir, doncs, agrupar les cartes d'amor, algunes de les que havíem rebut, i fer aquest llibre.
Cartes d'amor i cartes de desamor, també. Escolteu aquesta.
Només em volies fer patir per poder presumir que hi havia una noia enamorada de tu. Per fi hem tallat. Jo et faig servir per presumir que he tingut un ex cabró.
Ho sentia molt, la noia que ho llegia. Sí.
A veure, qui ha tingut un ex d'aquí?
Bueno, jo.
I... tu?
Jo.
I què?
Bé.
Una pregunta tinc. O sigui, a dia d'avui, perquè nosaltres demanàvem per sortir, escolta, que vols sortir amb mi. Això encara es fa avui o com es fa per dir...
A veure... no... bueno, almenys les meves experiències no és directament... vols sortir amb mi, lo típic de les pel·lícules, no? Sinó que les dues persones ja saben que tard o d'hora passarà, saps? I, bueno, és... és com una mica còmplice tot, saps?
Però hi ha un moment que es deu...
Sí.
Hi poseu una etiqueta, no? Hi ha un moment en què dius, va, som nòvios...
Com tu vols prendre més seriosament, no, això? I, bueno, és això.
I el moment d'acabar la relació?
Com?
Quan s'acaba la relació, tu dius que tens un ex, per exemple,
sí.
No?
Sí.
I com la vas acabar o la va acabar ell, la relació?
No, la vaig acabar jo. Bueno, doncs...
Com
li vaig
ho vas dir,
això? Que,
com ho vas dir?
Que ja no... o sigui, que jo no sentia tant per ell i que tampoc volia que ho passés malament i el vaig deixar.
Són moments difícils per tots, no?, aquest de trencar una relació, però clar, el primer amor, moltes vegades, Helena, clar, és que sembla que t'hi vagi la vida, no?
Sí, i tant.
Que ja mai més potser no en tindràs cap, que, no?
Sí, de fet, aquest és el missatge una mica que rebem quan estem responent a les consultes d'adolescents.cat, no? De m'ha deixat, què faré ara, no? O vull deixar-lo, però era l'amor de la meva vida, clar, tenim com aquesta... idea de que el que sentim és realment és únic i irrepetible, no? Però poden venir moltes d'altres experiències i segurament potser inclús més enriquidores que la primera, no?
Merawi, Ha arribat el teu moment. Ha arribat el teu moment. Pots repetir la consulta per si algú no l'ha sentit abans, la que li feies a l'Helena?
La meva consulta seria: com sabem si realment és amor el que sentim, si és una imaginació nostra o si realment és com que la societat d'alguna manera ens obliga o ens, d'una manera discreta, ens fa sentir alguna per algú o...
Complicat, això,
eh? Saps què m'ho dir?
És molt complicat perquè, per això anava a dir, aquesta és la complicadíssima, perquè no sé ni si jo tinc el coneixement per poder-te respondre. Però sí que podem tenir, doncs, senyals per saber quan no és algo que ens convé, d'acord? És a dir, jo diferencio molts cops entre què és sentir atracció per algú i a vegades no podem evitar sentir una atracció sexual enorme cap a algú i senzillament és atracció sexual, no? I amb aquella persona no hi voldríem tenir res, al contrari, potser no ens cau ni bé, però ens sentim atrets, això no és amor. Llavors, hi ha un altre estadi que és quan sentim atracció sexual però a més aquella persona ens agrada i a més ens imaginem coses i aquí és quan arribem a l'enamorament, però tampoc és en base a la realitat. I llavors hi ha un altre pas que és el construir l'amor, que és això més complicat, que segurament no saps mai si realment és amor fins que no ha passat. És a dir, quan tu estàs dins d'una relació de parella, si estàs bé, tu creus aferrissadament que és amor. I sí que hi ha molts ingredients tòxics que els podem i hem d'eliminar-los, i si són, jo us diré que no és amor, d'acord? Per tant, gelos, dependència, això no és amor, però si és una relació saludable pot ser amor. Però clar, en aquell moment tu l'estàs vivint, per tant ho sents com a amor i és que ha de ser així, però la valoració real per saber si allò va ser una història d'amor autèntic segurament només la tindrem un cop ha passat i potser hi ha relacions que no volem que passin.
Uh-huh. A veure, Merawi, tu tens parella ara?
No, ara mateix no.
Alguna cosa tens?
Alguna cosa sí, però...
A veure, explica, explica.
A veure, doncs... Bueno, és que hi ha un problema perquè sempre hi ha la típica noia adolescent que s'enamora d'un universitari.
I aquesta ets tu. I aquesta ets tu. Tu tens 16 anys. I ell en té quants?
19.
19.
Sí.
I t'has enamorat?
No, no, no.
No.
És una atracció sexual salvatge.
No arribem a tant.
Doncs què ha passat?
A veure, què ha passat? Doncs el que passa és que quan no et deixen tenir algú o quan hi ha alguna persona que et diu millor no, millor no, és quan més ganes tens, no?
És la llei universal dels adolescents, aquesta.
Jo crec que és la llei universal de tothom, eh? Sí, la fruita prohibida.
I qui t'ha dit que no, que no?
Bueno, no ha sigut un no, sinó amigues m'han recomanat ell, que és més gran, que no sé... Bueno, vull provar-ho, m'és igual. Sí. Si no es prova, no pot anar bé la cosa, no es pot intentar. No et cariràs experiència per quan siguis gran i no aprendràs els errors ni res.
I ara estàs amb això?
Sí, més o menys.
I ja us heu enrotllat?
Sí, bueno, sí.
Boníssim.
Georgina, va, la teva consulta. Digue. Deixem descansar la Merawi una mica, que ara respiri una mica la Merawi. Va, Georgina, tu feies una consulta també a l'Helena.
Sí, jo preguntava que si el fet de tenir relacions sexuals o masturbar-te pot afectar a la regla.
Doncs no pot afectar. Només pot afectar d'una manera. Hmm. Si es tenen relacions sexuals sense protecció, sí. Llavors sí que pot afectar la regla d'una manera que no sempre volem, si no volem un embaràs, sí, sí. No? Però no, al contrari, és saludable. Vull dir, jo sempre recomano que tenir relacions sexuals i masturbar-se, si es fa amb alegria i amb salut, és fantàstic pel cos. Vull dir que endavant.
Una de les preguntes que més et deuen fer, Helena, suposo és, hi ha una edat, hi ha un moment per tenir la primera relació sexual completa?
Sí, i a més és una pregunta que ara sembla que els adolescents tenen com molta pressió, encara molta més que la meva generació i les d'abans, no? I hi ha molta pressió per com més d'hora començar, les comparacions, les meves amigues, sobretot, almenys a adolescents.cat rebem un 90% de les consultes són de noies. I entre les noies, aquesta pressió de la meva amiga ja s'ha enrotllat amb algú, la meva amiga ja ha tingut relacions sexuals amb penetració, i jo encara no, i això realment apreta molt.
La Júlia feia que sí amb el cap. La Júlia té 13 anys. A veure, Júlia, digues.
A veure, no és això, sinó que...
vivim en un ambient on contínuament acabem veient aquests, o sigui, acabem veient, trobant-nos en situacions on es crea debat, jo que sé, a l'hora del pati o el que sigui, i que sí, és cert que de vegades et sents com, hola, jo també estic aquí, també tinc dret a tindre alguna cosa de què parlar, saps? I al cap i a la fi sí que crec que és aquesta la pressió de que per sentir-te com involucrat a les converses, per sentir-te... No sé,
com més... el pas a l'edat adulta, no? Diguem, de dir com si les altres, les que ja han tingut relacions sexuals, fossin més enrotllades que no pas tu, no? Diguem, o què?
Bueno,
no,
dic... per dir-ho d'alguna manera, suposo, sí, però jo crec que la pressió a la que et refereixes seria aquesta.
Sí, i està molt present en moltes de les consultes que rebem.
A la teva classe, Júlia, diries que hi ha molta gent que ja ha tingut relacions sexuals?
Home, jo diria que no.
Que no?
Jo diria que no, sí. Aviam, no és un tema... A la meva classe no és un tema del que parlem, però jo no ho veig. O sigui...
O sigui, tu diries que amb 13 anys la majoria no.
La majoria de la meva classe, no.
Amb 16, Meraui?
Jo crec que realment tampoc, eh? O sigui, a la meva classe... Bueno, del meu curs és que nosaltres som tres línies, som sí. ABC... Jo crec que de totes les noies, un 20% només, eh? O sigui, el 80%, perquè totes les noies, suposo que encara esperem el príncep blau, o digue-li com vulguis.
Que això no és l'amor de veritat.
Això no és l'amor de veritat, és el que la societat et fa pensar.
Has dit les noies, no has dit els nois.
Perquè els nois... Bueno, perquè els nois això no ho pensen. Els nois esperen a que les noies, pues, suposo que es caiguin als seus peus molts cops. Bueno, les converses que jo tinc amb amics meus...
A veure, Georgina.
A veure, en el meu curs... Jo crec que hi ha bastanta gent que sí que ja ho ha experimentat. I tant nois com noies, jo ho veig més o menys igual. Mm.
De fet, és un dels canvis que jo, jo fa més de 10 anys que treballo en temes de sexualitat, i recordo que al principi les mitges entre nois i noies de la primera relació sexual amb penetració era una mica diferent, les noies eren els 16 i els nois doncs eren els 17,4, i ara s'han equilibrat. Estan tots dos més o menys rondant els 16 i poc, com a mitja. Què vol dir? Que hi ha gent que abans passa per l'experiència i hi ha gent que després també passa per l'experiència, però més o menys la mitja és aquesta.
Jo t'he de dir, Marc, que estàs d'enhorabona, perquè recordem que abans has preguntat, no?, que tu, malgrat ser homosexual, et quedaves doncs, mirant els pits de les noies, doncs ens han enviat un estudi que diu que mirar els pits de les dones allarga la vida dels homes. De mitjana, uns 5 anys, segons un estudi que han fet a Frankfurt.
Hosti, viabilitat de l'estudi... No sóc sexòleg, Elena Crespi, però vaja, li donaria poca fiabilitat a aquest estudi, no?
Segurament. Però, o no, perquè potser qui mira els pits si està més feliç, la felicitat de potser fa que no el circuli millor, doncs, endavant.
Marc, a la teva classe, diguem els nanos, les noies de la teva edat, què diries sobre el sexe? Ja han tingut relacions sexuals?
Sí, bàsicament no, perquè em passo el dia escoltant els únics temes que es parlen són el futbol i el sexe, en el meu cas, en el meu institut, sobretot. I bueno, ja arriba un moment que ho dones per vist i ja és... Bueno, és que sí, la majoria sí que és veritat que sempre hi ha algú que no, jo mateix, jo no, no? Bueno, no.
amb els seus
matisos i els seus parèntesis, però jo no. En canvi, sí que hi ha gent que ja pues, sembla que sigui professional.
Clar, fixa't una cosa, ara, dit que clar, estem parlant una mica amb eufemismes avui, matisos i tot això, però clar, d'alguna manera, Elena, pot ser que ja s'estigui reproduint des del minut 1 del sexe com si el sexe només fos la penetració.
Sí. Per això els matisos crec que són el més important, no? Perquè, a més, vivim en una societat coitocentrista on sembla que el més important és la penetració i sembla que és on hem de perdre l'oremus, i la realitat, a més, ens diu que els homes s'ho passen molt bé amb la penetració, però les dones no necessàriament. S'ho poden passar molt bé, però no segurament amb les expectatives que hi ha, no? I ens oblidem de que tenir relacions sexuals és tocar-nos, és llepar-nos i també és introduir-nos coses, no? Però és tot, és a dir, no només és... Jo vaig preparant el terreny per arribar a la penetració, sinó que un dia ens podem tocar, ens podem masturbar i ens ho podem passar fantàsticament bé i tenir una gran sessió de sexe, i un altre dia llepar-nos i prou, o un dia combinar absolutament tot. Tot és sexe, això.
Cartes d'amor, aquests textos d'adolescents.cat, cartes enviades, entre les quals hi ha, per exemple, una que ens ha cridat l'atenció, també és el paper dels amics, una figura que a vegades... bueno, no ho sé, jutgeu vosaltres mateixos.
El pitjor de ser el teu millor amic és veure com, vegada rere vegada, et penges de nois que no et mereixen i haver d'esperar, nerviós, la teva trucada desolada quan, vegada rere vegada, et trenquen el cor.
Marc fa que sí, amb el cap, no. Sembla que t'ha passat.
Estic fart de viure aquesta situació. Estic fart amb un piló d'amigues que estan dotes. Ai, que ara aquest, ai, ara no sé què, però sempre és un drama tot. Sempre acaba amb drama.
I és una de les consultes més habituals d'adolescents, quan s'enamoren de persones que no els hi convenen, i llavors hi ha l'amic o l'amiga a l'espera, perquè aquest no matisa perquè està posant les orelles, però hi ha molts amics que posen les orelles perquè en el fons tenen l'esperança de que aquella persona que cau una vegada rere una altra amb algú que no li convé finalment caigui en els seus braços, que és la persona que l'estima potser de manera més saludable, no?
Georgina, tu tens 16 anys, ens deies abans que estàs en una relació ara,
sí.
No? Ens pots explicar una mica amb qui o des de quan o com ha anat això?
Portem 3 mesos i, bueno, la relació va començar... Bueno, vaig començar jo, però... perquè ja havia sentit a parlar d'ell des de l'estiu i tal, i un dia vaig anar a dormir a casa d'una amiga meva i, casualitats de la vida, vaig sentir que eren veïns. I després d'això va començar l'institut i jo m'estava preguntant pel batxillerat i aquests temes, no? I l'amiga aquesta em va explicar que aquest noi feia el batxillerat tecnològic, que és el que jo m'estava plantejant fer. I bueno, i una cosa va portar l'altra, i el vaig obrir per Instagram, i bueno, ens vam portar molt bé, vaig insistir una mica, i vam acabar quedant, i fins aquí, fins ara.
Té la teva edat?
No, és més gran. Té 2 anys més, va, a segon de batxillerat.
Veus?
T'està obrint camí.
T'està obrint camí, bravo, home. Història de sempre, això. Has parlat d'Instagram.
Sí. Sí, perquè era l'única via que jo tenia per bueno, per començar a parlar amb ell.
Clar, ara passa una cosa, que la pròxima carta també és, clar, diguem, el món digital obre tot unes vies que a vegades són molt bones per conèixer gent, però clar, quan la relació s'acaba, què passa?
Odio veure'l online. Odio saber que mentre jo visc perseguint la seva vida digital, ell no em veu, i si ho fa, no s'adona que tot el que escric és sobre ell.
Roger Carandell, des d'adolescents.cat, suposo que us hi trobeu molt. Moltes consultes tenen a veure amb totes les xarxes, no?
Molt, molt. El món digital jo crec que ha complicat molt el tema de l'amor, perquè sí. Això, jo em connecto, està en línia, li escric, sé que ho ha vist, però no em contesta. Què puc fer? I a la redacció ens mirem tot rotllo. Doncs no ho sé ni jo, la meva. Nosaltres li diem, doncs, si ell no et fa cas a tu, bueno, ara el cas em dirà, potser no els digueu això, però si ell no et fa cas, és que no se't mereix, no li parlis, esborra'l, no?
Oblida'l. Fantàstic, Roger, com sí? Me'n sabeu de fer aquestes coses? Clar que sí, clar que sí. Quan algú no et fa cas, no et contesta, has d'insistir, és que evidentment no et mereix. L'amor, si ha de ser alguna cosa, ha de ser fàcil. Hi han de ser dues persones que s'entenguin, que es trobin, que més o menys naveguin a la mateixa direcció. I si realment hem de batallar com aquests culebrots que sempre ens han venut, és que llavors no és amor. Això sí que m'atreveixo a dir que no és amor.
Ho feu, això, de mirar si l'altre està connectat i en línia?
Qui digui que no és un mentider.
No,
eh?
No,
la
història
de la meva vida.
De vegades, si li has enviat un missatge i al cap... Bueno, però a veure, jo no m'estic tot el dia mirant els missatges, o sigui... una cosa, tinc vida.
És molt important, això.
Però quan veus clarament que hi ha el double check, no?, que ho ha llegit, que...
Sí, ara s'ha posat a això de treure'l, si et veuen o no, i llavors és que és, bueno, doncs pues mira, i llavors penses del rato que no l'ha mirat i segueixes feliç.
I molts de vosaltres no teniu tampoc la...
Heu tret la...
Sí, sí, però no només el double check, sinó l'última hora de connexió.
Sí, jo això sí que m'ho he tret. Perquè si no, la gent ja es torna molt pesada, eh? Però no només nòvios, sinó...
Pares, mares...
Pares, no, mares...
A veure...
Jo, per exemple, no sé, l'última hora de connexió i això m'ho vaig treure per, no sé, potser si et quedes fins tard i no els consells per s'enterin o aquestes coses. Però, no sé, hola.
Aquest hola, qui ha sigut?
Que hi ha la meva tieta aquí.
Però ja, ja mai més va dormir tan tard, eh? Això s'ho va treure un dia i ja ho va deixar.
No, no, però, a veure, a mi no és que em molesti, però potser a vegades estàs xerrant, parlant amb algú i és en plan, ho ha vist o no ho ha vist? Com, per exemple, aquí el company, el Marc, és, ho té tret i a vegades li estàs preguntant alguna cosa important, saps que està en línia i no et respon i és, ho està veient, s'ho està pensant o, sense, o és que passa, saps?
Això és un debat per al·lusions, Marc.
És que, a veure, jo em poso molt nerviós quan la gent insisteix tant en un tema i és com, necessito respirar, val? O sigui, deixa'm que m'ho pensi i encara que... és això, no vull que la gent es comenci a menjar el cap. Ostres, ho ha vist i no m'ha contestat. Doncs mira, que no sàpiga si ho he vist o no. I ja.
Georgina, qui porta... Tu abans deies que havies sigut tu una mica sí, el que havies insistit diguem,
sí,
per cridar l'atenció d'aquest noi. Diríeu que ara qui porta, diguem, qui fa el primer pas és la noia o és el noi?
Bueno, en aquest cas l'he fet jo, no ho sé.
Però pel que veieu al vostre entorn...
A veure, sempre s'ha dit que els nois normalment fan el primer pas, però jo crec que nosaltres també som capaces de fer-ho perfectament i si veiem que el noi ens interessa, endavant, saps? No ens hem d'esperar a que vingui i...
Un tema important, gelos.
Uf. Ah. Oh.
Que aquí no han sortit. Mira, el Roger Carandell fa així amb la mà. Tela.
No, és que en rebem molt, eh? De gent que ja... Tinc un nòvio molt gelós, però a mi em va preocupar molt un missatge que vam rebre un dia, que preguntàvem sobre els gelos i això, i una noia va escriure, diu, a mi m'agrada que estigui gelós ell i em digui no et fiquis tan curta o amb qui vas, perquè això vol dir que m'estima molt. I aquí ens vam preocupar una mica, saps? Que a vegades confon potser...
Això és amor?
Que...
No.
Això vol dir que l'has de deixar.
Ja.
Això vol dir... Qui ha dit això?
Puig, jo.
Júlia?
Molt bé. Sí, aviam... Parlant de les, el que és amor i el que no, si realment et vol controlar tant, passa. O sigui, tu ets lliure i fes el que vulguis, independentment d'en qui estiguis.
13 anys, la Júlia,
no.
Fantàstic, ens encanten aquests adolescents.
Però la Merau ja ha fet una cara de... potser sí que és amor, eh?
A veure, dos punts.
Tothom... O sigui, a veure, tu estimes una persona i si tens ganes d'estar amb ella, el primer mes de qualsevol adolescent sempre té ganes de saber què està fent l'altre, si està pensant amb ella, amb qui està... Tothom, o sigui, això tampoc té per què sorrent. Això sí, si ja portes un any o coses així, ja et diu, ei, jo què sé, torna a casa o jo què sé, o et comença a controlar molt com un pare, doncs dius, escolta, això...
Sí, tu admets un mes de gelosia, no més.
Bueno, o seria potser un mes de...
Però hi ha diferents...
De més possessió, no? De,
exacte.
Que estàs tan enamorat que vols saber d'aquella persona les 24 hores del dia. Això no seria dolent i seria, formaria sí. part de tota la química que explota en el cervell i en altres llocs del cos, que no direm, quan passen aquestes coses, no? Però això... Vas massa curta, amb sí. qui vas, no vull que vagis amb d'altra gent, o vull només que estiguis amb mi... Tot això són indicadors, i en el fons és el primer pas de coses molt més grans que realment són molt
que
més perjudicials, com la violència de gènere.
Cartes d'amor, aquest és el llibre que ha editat la Galera, gràcies a adolescents.cat, que teniu 400.000 usuaris únics cada mes.
Sí, quan ens en falta per arribar a tots amb la xifra? Jo estava calculant el xer.
Molt pocs? Eren 607.000, no?
Doncs mira 110.000. Sí, sí. Teniu més nois o noies?
Moltes més noies.
Sí, nosaltres vam fer estadístiques per un congrés ara al setembre i l'única diferència és en el consultori de sexualitat, en el d'alimentació i en el de psicologia, el 90 llargs per cent són noies, en canvi en el de sexualitat hi ha el 85%, és a dir, un 5% de diferència, però les noies guanyem però per golejada.
Bueno, aquí, diguem, només el 25% eren nois, però hem estat molt ben representats
tant,
amb el Marc. Marc, t'agraeixo moltíssim que hagis vingut avui a Islàndia.
Ens
ho hem passat molt bé. Júlia, ha sigut un plaer, de veritat. És que ha sigut collonut, ho vull repetir un altre dia.
Vinga.
I
si et torno a convidar, Merawi, què diràs?
Encantada.
Sí? Sí? I llavors ens expliques com evoluciona aquesta cosa, aquest universitari i tot això. Georgina, també, de veritat, un
plaer.
Moltíssimes gràcies.